A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
O sigui que per tots aquells que ho tenien ja vinculat ad eternum en el món de la poesia, ara resulta que Joan Duran es despenja amb una novel·la. I la prèvia aquest Sant Jordi demostra que la novel·la no ha deixat indiferent, almenys alguns crítics. Joan Duran, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Això és despenjar-se amb una novel·la?
Bueno, no... De fet, tampoc no és despenjar-se o és fugir molt del que jo havia fet fins ara, perquè de fet aquesta novel·la, tot i que evidentment està escrita en llenguatge narratiu, que això vol dir que no té la intensitat a cada frase que tenen els poemes, de fet també està escrita en un cert llenguatge, entre cometes, poètic, en segons quins passatges més exagerat i en d'altres no tant. Però bé, que no és una rara avis respecte a tot el que jo havia fet fins ara.
Ara bé, però allò de la pregunta tòpica de si és més difícil per un poeta ficar-se en el món de la narrativa o ha de ser més difícil per un narrador ficar-se en el món de la poesia?
Ui, això ja no ho sé, perquè... o sigui, si jo m'haig de definir d'alguna manera, prefereixo definir-me com a poeta que no pas com a narrador, perquè de fet només he fet aquesta... Ho he publicat aquesta obra de narrativa. Jo només et puc parlar de la meva experiència, diguéssim.
De poeta que narra.
Sí, és el mètode de treball és absolutament diferent, és molt diferent. Potser no tant com el punt de partida, perquè de punt de partida doncs, sempre tens aquella idea, aquella sensació, aquell sentiment que tu vols transmetre, i per tant com a punt de partida o com a element que desencadena tota la creativitat, doncs poden partir d'uns referents semblants, no? Però al moment d'elaborar-ho sí que és molt diferent.
Ho dic perquè ja ha marcat d'alguna manera en Joan Duran aquell tret diferencial entre una poesia on hi ha tota una càrrega emocional que comença i acaba.
Sí.
I en una novel·la on suposadament aquesta càrrega emocional, no sé si dir, s'ha d'expandir.
Sí.
I no sé si es pot caure en aquell risc, com comentava fa un moment en Joan, de que en cada frase, en cada paràgraf, en cada pàgina, potser hi ha aquella temptació de ficar-hi massa de tot.
Sí, sí, és un, diguéssim, és un... No sé com dir-t'ho, una deformació professional...
Per això em refereixo, si després de tants anys de practicar aquest exercici...
Sí. Del poeta doncs, que al moment de posar-se a escriure una narració doncs corre el perill, corre el risc de voler-ho sobrecarregar massa cada una de les frases, cada una dels paràgrafs, cada un dels capítols. A mi, jo haig de dir que això m'ha passat, vull dir, la novel·la en un principi estava escrita potser amb... pèl massa o amb massa intensitat a cada un dels passatges i després, doncs gràcies també a la feina d'edició dels editors que van tenir també coses a dir i d'altres persones doncs, que han estat en el procés d'elaboració de la novel·la doncs, s'ha anat esponjant, s'ha anat diguéssim, relaxant segons quines tensions que potser a vegades eren excessives.
O sigui, el repòs li ha vingut bé? El repòs en el sentit de el temps per poder...
Sí, és que el mètode per elaborar una novel·la és molt diferent que per elaborar un poema. Un poema necessita intensitat a cada moment i necessita intensitat a cada un dels poemes, no? I el llibre ja està bé que sigui intens perquè es llegeix d'una forma diferent en com es llegeix una novel·la. Una novel·la, doncs, ha de permetre que s'expandeixi, ha de permetre, doncs... que el ritme de lectura doncs potser no requereixi la intensitat o la intencionalitat del lector que requereix un poema, no? Un poema per un lector doncs necessita una implicació molt forta, no? Perquè això és una estructura condensada, una estructura que diu algunes coses però que el lector ha d'acabar per posar-hi de la seva personalitat, no? A l'hora de copsar. En canvi, la novel·la doncs, és, clar, hi ha uns personatges, està més explicat, és més explícit.
Per tant, estiro d'aquest fil. Hi ha una certa renúncia a un determinat tipus de llenguatge?
Sí. Fas concessions, evidentment.
Fas concessions?
Sí.
S'accepta bé, això? Forma part del joc?
Va, a mi m'ha costat bastant.
T'ha costat bastant?
A mi sí. Sí, jo no m'ho esperava, al moment de començar la novel·la. No m'esperava, doncs, que havia de fer tantes
concessions.
Però sí, evidentment seran de fer, i fent-les, el text guanya, clar, evidentment.
Concessions per aconseguir un conjunt més harmònic, més...
Clar, evidentment. Sí,
d'acord?
Sí.
Perquè la història d'Eva Turmin Ginebra va començar d'una forma intencionada, d'una forma...
La veritat és que no me'n recordo bé de com va venir el primer flash. Jo tenia ganes d'escriure una narració, no? Però sempre que intentava pensar en algun argument o en algun punt de partida, doncs al final sempre em venien punts de partida que es traduïen en poemes.
En poemes.
No? Fins que em vaig trobar amb aquesta possible història, doncs, que em va atrapar, i que vaig veure que no la podia escriure en poesia, perquè els personatges que surten estaven massa allunyats de mi mateix. No?
D'acord. O sigui que, en el fons, el punt de partida és el mateix, fa falta un punt de partida per una poesia, fa falta un punt de partida,
clar,
per una novel·la,
sí, sí.
Però
sí,
a partir d'aquí la història ha de tenir un pes específic suficient com per poder desenvolupar-se extensió, no?
Clar. Ha de tenir uns personatges que siguin potents, i ha de tenir unes tensions entre personatges que siguin potents.
D'acord. A l'hora de posar-s'hi, d'alguna manera l'autor va pensar, home, no sé, jo tinc uns referents, tinc no sé què, per dir, mira, ho estructuraré així, ho faré d'una determinada manera, m'hi poso, ja veurem on em porta la història, l'estructuro per capítols, la vull llarga, vull curta, no només...
Això va anar... primerament amb una voluntat d'estructura clara, que era que el que jo volia fer era diversos retrats, és a dir, com un fris o com un retaule en diversos retrats centrats en els personatges principals de la novel·la. En un principi jo volia fer estructurar la novel·la en tres parts, en tres personatges: Eva, Turmix i Ginebra, és a dir, tres capítols llargs, però després van anar sortint altres personatges que anaven agafant pes, vulguis que no, i com que anaven agafant pes, doncs els hi vaig dedicar també diversos retrats literaris, diguéssim.
És més incontrolable, la novel·la?
Jo suposo que hi ha gent que la sap controlar molt, i que es fan una bíblia al principi, i que fan una estructura, i que la segueixen, i que tenen ofici en fer això. A mi ningú m'ha ensenyat a escriure una novel·la, i per tant tampoc tinc ofici a escriure-la, i ha estat un procés absolutament intuïtiu, i he anat fent-ho de forma intuïtiva.
Amb totes les virtuts i tots els riscos,
sí,
d'un procés intuïtiu,
sí,
no?
Sí, sí.
Esclar, punt de partida, allò de tinc davant una història, i no sé si, agafant-nos el tòpic, home, és una història potent, mira, aquesta funcionarà, o no funcionarà,
sí,
o no sé què.
Sí, sí, a mi la història, o sigui, mal m'està el dir, però a mi la història que vaig pensar, ja vaig veure que
podia funcionar,
que tenia suc i que era potent i que em podia divertir fent-ho.
D'acord. I aquesta és una història que té un punt de partida en uns fets que van tenir
reals,
al març del 1973.
Bueno, divertits,
vistos a la distància.
A la distància, però en el moment de...
I segurament divertits en la forma en què la premsa es va acostar a aquests fets,
sí,
i en la forma en la qual va descriure el relat d'aquests fets, no?
Sí, és molt divertit. Sí, sí, que és el que es va anomenar la Noche de las Violetas de Sitges. Evidentment, per no dir la Noche de los Maricas o la Noche de los travestis, no?
Sí,
perquè
sí,
eren, bueno, es deien així, es deien les violetes. Era una nit de carnaval, era un diumenge de carnaval, i era una festa a la discoteca Los Tarantos, que estava al carrer Parellades. Normalment aquestes festes, més d'ambient, es feien dins dels locals, però doncs en aquesta ocasió doncs es va com descontrolar una mica, no? I llavors es va, diguéssim, que van ser acusats de, doncs, com d'escàndol públic, i es van detenir unes 10 persones que es van detenir, que es van portar a la comissaria de Vilanova i la Geltrú. Llavors compta la història, o la llegenda, o la forma com ho explicaven,
sí,
que va ser allà quan els van examinar que se'n van adonar que eren homes, perquè en un principi doncs es veu que anaven tan ben acicalados que es pensaven que eren realment unes dones. Llavors, pues és molt divertit, perquè llavors descriu, pues, un paleta que vino de Barcelona, un, un administrativo, no sé què, un camarero...
D'acord. Per tant, hi ha una definició de personatges, sí, diguem-ne, sí, en aquesta crònica, sí, que això era un setmanari que es deia Porqué?
Va sortir a diversos llocs.
A diversos llocs.
Entre d'altres va sortir el Porqué, sí. I de fet aquí,
en aquesta portada,
pàgina de la novel·la, doncs apareix la portada aquesta de la revista Porqué, que diu "Són tres homes". I surten tres figures de tres dones amb els ulls tapats per una banda negra.
Per tant, aquesta era una bona història de partida.
Era un punt de partida. Eren gent jove, que tenien diverses procedències, que accedien a aquest procés de transgressió i que, a més a més, era una història real i una història que havia passat en uns locals que eren els primers que s'obrien al sud d'Europa.
D'acord. Faig un apunt aquí també per si el fet de... Bé, una història que va passar a Sitges... Mm-hmm. Diguem-ne, en un marc o en un context en el qual tampoc Sitges en va parlar d'una forma molt, molt pública, ni tampoc, diguem-ne, des del punt de vista de la premsa o de la historiografia local, ha estat una d'aquelles qüestions que hagi estat molt present.
No.
I per si d'alguna manera això també, des d'un punt de vista en clau interna, en Joan podia pensar, home, això serà un cop d'efecte o pot tenir una...
Bé, això és... De fet, d'aquesta notícia se'n va parlar en el capítol del Carnaval Gai del llibre
de les cinc mirades del Carnaval
de Sitges, amb un capítol que va escriure Antoni Sella. Es referia a aquesta notícia. A part d'aquí, jo vaig seguir investigant sobre el tema, no? Evidentment això no va sortir a la premsa local, això va sortir a la premsa estrangera perquè era una premsa més sensacionalista que la que hi havia aquí. Uh-huh. I a més suposo perquè la societat ben pensant de Sitges, que era la majoria en aquell moment, doncs això ho van intentar o fer veure que no ho veien o, uh-huh, primer, o no donar-hi tanta importància, uh-huh, perquè ja ho coneixien.
Primera qüestió, doncs, quina història pot sortir d'un bé, d'aquest fet, d'aquesta nit que relataven els setmanaris, sí, diguem-ne, més morbosos i més escandalosos de l'època?
Doncs en surt una història que protagonitzen tres nois que, diguéssim, viuen la part més intensa de les seves vides entre l'any 73, entre aquest referent 73, sí, i l'any 78. O sigui que la història central de la novel·la passa entre aquest carnaval del 73 i una nit de Corpus de l'any 78. Llavors, aquests tres nois són de tres procedències diferents.
Ja... Es tanca la nit de Corpus per alguna raó?
Sí.
Sí.
Sí, sí, perquè hi ha, diguéssim, el fet que determinarà totes les seves vides posteriors, diguéssim, que és una mort.
D'acord.
És una mort.
Uh-huh.
Són tres nois de tres procedències diferents. Un és un noi de classe baixa de Sitges, que viu, precisament viu al carrer Sant Honorat, i que viu en una casa que potser alguns se'n recordaran perquè jo l'he descrit d'una forma molt, molt, molt fidedigna. Després parla...
Una casa que ja no existeix?
Que ja no existeix, que està davant de la ràdio. Uh-huh. Estava davant de la ràdio. Després hi ha una altra persona, un altre noi, que és de classe més benestant, de Sitges, que considereix que és el fill del darrer alcalde franquista de Sitges. Que no, o sigui, que agafo aquest personatge sense fer, o sigui, sense referir-me a la realitat, a l'alcalde de Sitges, de veritat, però és per...
Estem en la ficció, ficció que té,
sí,
com
sí,
escenari Sitges,
ficció, llavors,
però estem en una ficció.
Hi ha escenaris físics reals i personatges que són absolutament inventats.
Ho dic perquè que no s'espanta ningú a casa, ara, estem en la ficció, en un escenari.
Estem en la ficció.
No sé si això es pensa, quan s'escriu, també.
Sí, clar, sí, clar. Sí, perquè corres el perill.
Aquestes analogies, identificacions o interpretacions que es puguin fer a partir de la definició d'alguns personatges.
Sí, segurament.
D'acord. Estàvem en un personatge de classe baixa, en un personatge, diguem-ne, de família...
De família benestant, de Sitges, i un altre personatge que és un xarnego, que és un noi que ve amb els seus pares a Sitges i que els seus pares regenten el xiringuit.
Denominació avui ja desapareguda, la de Xarneu, refereixo,
però que
en el seu dia era el més comú del món.
És una família andalusa que es trasllada a Sitges en l'època del desenvolupisme franquista.
Aquestes...
Hi ha aquests tres nois. Aquestes nois que coincideixen que tenen que descobreixen les seves tendències homosexuals als 17 o als 18 anys, diguéssim, i es crea entre ells un triangle de relació molt intens, diguéssim. Hi ha una història d'amor també entre ells, alguna, i després es crea una sèrie de relacions no només entre el seu cercle més intern, sinó amb tots els personatges que els envolten, diguéssim.
Li interessava en Joan què? Una història d'amor, una història de amb tensió, una història...
Jo explico, o sigui, totes les històries que passen dins de la novel·la, o sigui, de la forma com tots els personatges reaccionen, jo el que volia parlar és de la por, és de la por que tenen les persones o els personatges, aquests personatges, la por i la vergonya de desenvolupar-se ells com a persones, de que se sàpiga les veritats de la seva personalitat o dels seus desitjos o de les seves intencions, inclús dels seus actes que s'han d'amagar.
En un entorn hostil?
En un entorn certament hostil, diguéssim, però també en un entorn de permissivitat, diguéssim. O sigui, es confronta, per una banda, en molts moments de la novel·la es confronten dos mons, el món més tradicionalista de Sitges, diguéssim, el món més popular, el món de la tradició, diguéssim, que també està protegit per l'època franquista i pel nacionalcatolicisme, i després es confronta a tot aquest món, món underground dels primers locals d'ambient que van establir-se a Sitges molt, molt abans que s'establissin a Barcelona, que s'establissin a Madrid o que s'establissin a altres llocs del sud d'Europa. No?
En aquesta dialèctica...
S'explica, doncs, de forma així col·lateral, com es van obrir aquests locals, qui els obria, que eren estrangers, eren artistes, que venien i cobrien bars aquí a Sitges i que hi va haver doncs, una concentració d'aquest tipus de locals que van servir com d'amagatall a molta gent no només del poble, evidentment, sinó bàsicament dels voltants.
Per tant, la novel·la reflecteix un entorn històric, un moment social.
Sí. Reflecteix el moment del final del franquisme, del principi de la transició, el moviment aquest d'obertura de locals al carrer del carrer Sant Bonaventura, bàsicament. Sí. I la presència sempre molt, molt forta del que és la societat tradicional i tradicionalista.
De les convencions socials.
De les convencions socials i de la cultura popular sitgetana. O sigui, es parla molt també de les tradicions de Sitges, i de fet es descriu en diversos llocs de la novel·la, es descriu molt la festa major de l'època, es descriu el carnaval de l'època i es descriu sobretot els rituals de Corpus, per exemple.
D'acord.
I això, tot això contraposat amb el món de la nit, amb el món de les drogues també, que això no ho he explicat, però anem explicant.
En algun moment a en Joan li va interessar, no sé, reflectim una certa fidelitat o no? Això, qui ho hagi llegit...
Fidelitat a la realitat.
Exacte.
Sí. Sí, sí, o sigui, els escenaris són reals, o sigui, hi ha una escena que passa al Retiro, una escena que passa al Prado, una escena que passa...
Ho dic per allò de qui l'hagi llegit, en Joan li haurà dit, això passava a Sitges?
Bueno, hi ha una història que és inventada, diguéssim, hi ha una història que segurament passava, però que jo me l'he inventat.
D'acord, però l'escenari vol reflectir la màxima fidelitat al que podia succeir.
Sí. O sigui, la bogeria de segons quins locals de nit, doncs això està reflectit i això passava.
Contraposada amb la realitat quotidiana.
Amb la realitat quotidiana. Hi ha moltes imatges, o sigui, que parlen de la realitat lligada a les creences religioses i a l'Església, per exemple. I tot això contraposat un món amb l'altre.
Un d'aquests protagonistes morirà, doncs.
Hi ha un d'aquests protagonistes que mor, sí.
Anava a dir, si és Eva, si és Tormix o si és Ginebra.
Ah, no sé si puc... Bueno, sí.
No cal.
Bueno,
no cal. No, un d'ells morirà. Però ens interessa molt els conceptes associats als personatges. És a dir, hi ha un nom de dona, hi ha un nom d'objecte,
hi ha un nom d'home, o sigui, hi ha un nom de dona, que és Eva.
Eva
és un nom, diguéssim, un nom de guerra, un nom d'aquests falsos, diguéssim, sí. que jo no sé si va existir o no, si és cap travesti que es digui que es fes dir Eva, segurament sí, perquè és un nom bastant comú, però aquí jo li vaig posar Eva per tot el... per tota la càrrega, la càrrega històrica i bíblica que té aquest nom. Es parla molt es parla molt en aquest, clar, vull dir, tots aquests personatges parlen molt del pecat, de saber si estan actuant bé o no i de si és i de si el pecat ve de dins o ve de fora. Uh-huh. I perquè clar, tenen tota una càrrega d'educació i de tradició a sobre, doncs
per tant, del bé i del mal.
Del bé i del mal se'n parla molt. I sobretot hi ha moltes imatges que refereixen doncs al moment aquest de la diguéssim, de la picada de la serp.
Sí.
i de passar doncs de viure en un paradís
És a dir, d'alguna manera sí,
d'abandonar el paradís.
Si poden viure eternament condemnats pel que...
Sí, clar.
Sí. Surt algun capellà a la novel·la?
Surt un capellà, però no és un personatge principal.
No.
Vull dir, surt perquè hi ha un dels de les escenes principals que es va repetint, és un enterrament, que és l'enterrament d'aquest personatge que es mor.
D'acord, en qualsevol cas...
Surt un capellà, però no...
El que surtis
no té un pes important.
El que surtis és el pes de la tradició religiosa.
El pes de la tradició religiosa, sí. D'acord. Això surt molt.
O de la tradició d'una determinada educació religiosa.
Sí.
Diguem-ne, sí. Que afecta
sí,
la vida.
Sí, però també altres aspectes de la religió que jo he convertit en aspectes... més sensuals de la religió. O sigui, com que hi ha una part molt important de la novel·la que passa a la nit de Corpus, doncs es parla molt de la importància que té pel catolicisme,
sí.
el cos, la carn, la imatge de Crist nu, llavors totes aquestes imatges religiosos sensuals, doncs mm-hmm. surten referits també moltes vegades doncs, dins de les imatges de la novel·la.
Ens aturem també un moment aquí, per la pròpia tradició personal de cadascú, la cultura de cadascú, els coneixements de cadascú, el que ha viscut cadascú. En algun moment en Joan Duran va pensar, a veure si resultaré un pèl irreverent, o sigui, no sé, o si travessaré alguna línia d'aquelles complexes.
Hi ha moltes escenes que són bastant irreverents.
D'acord.
Però com que les diu un personatge, doncs ja està.
D'acord.
No, a veure, sense faltar el respecte
no,
a ningú,
però sí que és una visió... Per si a vegades un diu, m'estic acostant a...
És una visió...
Encara que estiguem al 2016, eh?
Sí, però és una visió sensual i a vegades sexual de moltes imatges o de molts passatges religiosos.
Uh-huh.
Se'n parla d'això. Se'n parla des del respecte i des d'una visió poètica, però sí, es tracta la religió d'una forma sensual.
D'acord. Eva, la dona de la Bíblia,
sí.
Túrmix.
Túrmix, d'aquests tres personatges, o d'aquests tres noms, Túrmix és l'únic que va existir. O sigui, Sitges va existir la Túrmix, i era un travesti molt conegut, de finals dels anys 70... i els anys 80. És un personatge que és un home que va morir fa relativament poc temps i va existir, era la Túrmix. El personatge que jo li dic Túrmix no té res a veure amb el personatge que va existir. Uh-huh. O sigui, només he agafat el nom
per
una mena com d'homenatge a tot aquell col·lectiu a voltes silenciat o oblidat per la història recent.
És clar, agafat així ens vindria sense haver conegut ni tenir cap referència a la persona, algú de vida agitada.
Sí, bueno, jo li dic Túrmix perquè hi ha un personatge de la novel·la, o sigui, un personatge de la novel·la que surt molt poc, només surt en un passatge, li posa el nom de Túrmix perquè mou molt les cames quan balla. I li diu, tu tens electricitat a les piernes.
D'acord.
I llavors...
Sí, que bé, simplement...
I llavors és com una forma inventada de justificar d'on ve aquest nom. És potser el nom més... que fa més referència a la realitat i és un nom el més divertit, diguéssim, de la novel·la. Uh-huh. I també refereix al personatge potser més extrovertit d'aquesta novel·la.
D'acord. Després anirem a la definició dels personatges.
Sí.
Entre ells, Ginebra.
Ginebra, jo no faig referència
a la beguda, fa referència
a l'alcohol.
D'acord.
Fa referència a la beguda. És un alcohol fort, fred, transparent, i llavors aquest personatge doncs, es diu Ginebra perquè és un personatge O sigui que potser es pren el transvestisme, o es pren aquesta vida que va durar un cert temps en ell, s'ho pren d'aquesta forma més distant. Mm-hmm.
Com encaixar tres personalitats diferents i fins a quin punt també en la història en podien ser tres, quatre, dos?
Encaixen perquè són molt diferents els tres.
O sigui, són interessava això molt també?
Hi ha, sí. Interessa, a veure, quan fas una narració doncs interessa que hi hagi una tensió i interessa que els personatges siguin diferents. N'hi ha dos d'aquests personatges, Eva i Ginebra, diguéssim, que es coneixen des de petits, des de que són nens, diguéssim. L'altre no. L'altre és aquest personatge que ve de fora.
Com és el Sitges d'aquesta època? I com es defineix, bueno, com es retrata a través de la novel·la?
Jo el defineixo amb nostàlgia. Jo el defineixo de forma nostàlgica, tot i que no el vaig viure, diguéssim, perquè diguéssim, els fets principals acaben l'any que jo vaig néixer, però m'hi refereixo amb certa nostàlgia. És un poble que jo tracto bastant bé.
Bastant bé.
Sí, o sigui, malgrat hi hagi moments de crítica, o sigui, que jo critiqui la hipocresia de la societat i que jo critiqui el comportament o les accions d'alguns d'aquests personatges, en general, l'ambient del poble el tracto amb força nostàlgia.
Ho pregunto en el sentit de si, malgrat tot amb anys de distància, deixant de banda la crítica a la hipocresia, Sitges podia ser un dels pobles menys hipòcrites.
La realitat de la hipocresia no la tracto tant com una hipocresia intencionada, sinó que la tracto més com una manera com de no voler veure el que està passant, diguéssim. D'intentar mirar cap a un altre cantó.
Com una hipocresia pròpia de l'època.
Sí.
És a dir, a partir d'una convivència en què tothom ja sabia més o menys el què, però es mantenia...
Hi ha una frase que surt a la novel·la que està treta que és real, que està treta d'un article de l'Eco del final dels anys 70, en què jo no sé quin, no me'n recordo ben bé quin conflicte tractaven. Era un conflicte relacionat amb el carnaval de gai i de si sortia o no sortia fora dels seus locals i tal. I que deia
d'aquella època en què alguns singetans anaven al carrer Sant Bonaventura
a veure què passava allà i tot això. Doncs al final el cronista de l'època doncs diu, acaba l'article dient, però com ja sabem, en qüestió de marietes ningú vol mullar-se el cul. Doncs era aquesta manera de viure la situació de l'època, no? Vull dir que tothom sabia el que passava i que més o menys, doncs, com que també els anava bé perquè venia gent i perquè hi havia moviment turístic i econòmic, doncs ningú volia mullar-se el cul de dir ho prohibim o ho permetem o ho tanquem o ho denunciem. Això és una convivència.
Hem partit d'aquestes informacions de premsa. En Joan ha hagut de mirar molt, documentar-se molt, o no li feia falta la novel·la?
No, o sigui, jo evidentment que sí que m'he documentat, sobretot en aquests fets del principi, però la resta no m'he volgut, diguéssim, influenciar massa pel que realment va passar al final del franquisme i al principi de la transició, perquè jo tenia clar que volia dibuixar un alcalde i uns partits polítics que no fossin els reals, perquè clar, vull dir, el darrer alcalde franquista doncs tampoc fa tant que va morir i molta gent que el coneix i sabia com actuava i tot això, i jo volia inventar un personatge totalment diferent, que actués totalment diferent i
segurament
que tingués un altre modus vivendi diferent.
A la novel·la tampoc li era necessari.
No, evidentment.
És a dir, la història no precisava d'una fidelitat a la...
No. I també retrato un primer alcalde democràtic que no té res a veure amb el primer alcalde democràtic que va tenir Sitges, diguéssim.
D'acord. Tornem al principi. El plantejament de la novel·la I aquesta forma, com ens deia en Joan, també fins a cert punt instintiva d'anar-la fent amb totes les virtuts i tots els riscos que això suposa.
Sí.
De la mateixa manera que en poesia li preguntàvem a l'autor doncs, quan veu més o menys que això ha quedat en rodó o que ha quedat acabat, en el cas d'Eva Turmix a Ginebra, quan va començar a veure en Joan que això anava, vaja, que anava per on volia que anés?
Sí, això va ser quan vaig tenir, quan vaig tenir els personatges principals dibuixats, ja vaig veure doncs que tenien prou entitat com per començar a caminar sols i començar-los a vestir d'una circumstància que els envoltés, no? Doncs altres personatges que els marquessin les seves trajectòries vitals, diguéssim.
En algun moment de la història, Joan va pensar a veure com me'n surto ara d'aquí
sí, sobretot en el principi i al final de la novel·la, diguéssim. O sigui, la manera com presentes la trama i el moment en com la conclous potser és el punt més complicat.
Ja ho diuen això, eh? Com els avions, enlairar-se i aterrar.
Sí.
Com tancar una història, com començar una història.
Precisament la novel·la comença en un enlairament d'un avió. O sigui, la novel·la comença amb un personatge
que no és cap dels tres protagonistes.
Sí, és un dels tres protagonistes. Que viu des de fa molts anys en una ciutat molt llunyana, viu al nord d'Europa. Fora de Sitges, que no ha tornat a Sitges des de fa 30 anys, que no ha volgut saber res del que havia passat, del que havia continuat passant a Sitges després del dia en què va haver de marxar per tot aquest seguit de circumstàncies que van passar doncs, en la seva joventut.
O sigui, presentem el personatge que torna cap a casa.
Presentem un d'aquests tres personatges que torna perquè rep una trucada i
els altres el recordem, són els amics que es coneixen des de la infantesa i aquest és el tercer personatge que arriba.
Aquest és un dels que es coneixen
de la infantesa, d'acord.
Però que ha viscut allunyat de tota aquella realitat antiga durant molts anys, no? Fins que rep una trucada que el fa que ell al principi no sap de qui és, o sigui, no sap d'on ve, i que el fa decidir per tornar al cap de molts anys i de tancar, diguéssim, les cicatrius que havien quedat obertes arran d'uns fets convulsos.
Amb la novel·la acabada, a la porta de qui es truca per poder-la editar?
Bé, en el meu cas va ser a la porta d'un amic meu, que és editor i que és el Pau Badell i que té una editorial a Mallorca que publica bàsicament poesia, però que fa un parell d'anys va iniciar una col·lecció de narrativa, i aquest és el tercer volum.
És a dir, això no era un encàrrec, eh?
No, això no és un encàrrec. No,
això és una novel·la que s'ha fet i aleshores l'autor ha anat a picar.
Sí, bueno, més que anar a picar, doncs, clar, com que en aquest món ens coneixem tots, doncs
s'ha anat realimentant.
Ja sabia que estava fent això i va veure que l'encaixava amb el que ell volia construir a través d'aquesta col·lecció.
I evidentment, com en el cas de la poesia, algú l'havia de llegir, aquesta novel·la,
sí.
I l'autor havia de rebre aquests inputs que li permetessin d'alguna forma...
Sí, vaig tenir uns quants inputs. Tens 3 o 4 inputs doncs, que et diuen si vas més o menys bé o costa massa de llegir, o aquí falta això...
D'entrada van ser bons els inputs?
Sí, els inputs van ser bons, els inputs van ser bons, però sí que hi ha hagut feina de revisió de la novel·la, o sigui, és una novel·la que s'ha anat treballant poc a poc. O sigui, a partir del primer esborrany que jo vaig tenir, doncs s'ha anat millorant.
Mm-hmm. Millorant perquè, en el sentit
de... Perquè jo n'he anat fent relectures i l'he anat millorant a nivell estilístic i a nivell de llengua, i després per sobretot pel treball de l'editor, diguéssim, que hem anat polint coses que potser calia polir, diguéssim.
Mentrestant, la poesia ha quedat apartada?
Ai, sí. Sí, perquè és que jo tampoc tinc tant temps.
Si això ha estat una feina, diguem-ne, que ha capitalitzat la
sí, ha estat
l'atenció.
Una feina, sí. Sí, ha estat una feina intensa i ha capitalitzat força el temps, sí.
Satisfet?
Jo no sóc una persona que pugui tenir molts projectes alhora, diguéssim, literaris, eh?
Ja ens ho ha dit sempre en Joan.
Dels altres sí. Altres projectes alhora sí, però a nivell de sobre l'escriptori
de tenir ara
jo,
això.
Jo prefereixo obrir i tancar una cosa, no començar a deixar coses obertes. Hi ha gent que pot tenir tres llibres alhora funcionant i se'n surt, jo no ho sabria fer.
D'acord, satisfet?
Sí, clar, sí. El que passa és que alguna cosa quan ja està editada i ja està sobre paper i tot això, i prefereixes fer una altra perquè si comencessis a mirar-t'ho molt veuries, hosti, això no ho hagués fet així i...
Sí?
Sí, home, clar, em passa moltes vegades, però això és un mal de la bèstia.
Ja. En poesia, vaja, també suposo que deu ser una altra forma diferent de veure l'obra, no?
Sí, perquè el que té la poesia és que després la recites molt i és diferent i mantens una relació més de tu a tu.
D'acord, més allò que dèiem, més què? Més vivencial, més controlable, més tot?
Més intensa vivencialment.
Xau.
Sí.
D'aquí...
Però aquests personatges jo també els he viscut amb molta intensitat.
Ho dic perquè en Joan ha marcat alguns fragments.
Hi ha molts personatges que són molt meus, diguéssim. Oh, se te llegeix un tros.
Sí, hi ha punts de llibre.
Sí, perquè
que gairebé,
estic preparant la presentació de demà.
Apunten a totes les pàgines.
Estava preparant la presentació de demà i demà com que llegiré alguns fragments.
Presentació de 7:45 al New Riquis.
El New Riquis, sí.
Amb l'Òscar Ferret.
Primera vegada que presento una novel·la, presento alguna cosa a una discoteca.
I molt probablement la primera vegada que no sé si el Riqui s'ha presentat algun llibre mai.
No ho sé, a mi m'agrada fer coses estranyes.
Vaja. La música de l'Òscar Ferret, un còctel especial, sí, que porta un nom de l'obra, dels tres protagonistes de l'obra, que ha fet en Jordi de Eugenius, en Xavier Gimeno presentarà,
sí, i el Sebastià Portet presentarà la novel·la,
i l'autor que té aquí punts jo ja estratègicament recitaré. Disposats per...
Sí, llegiré alguns trossos.
D'acord, això és un recitat de fragments de novel·la. Després de tants anys de recitar poesia sencera, aquí va...
Es llegeix un tros curtet.
Vinga.
Un tros curtet que explica una de les nits de festa d'aquests tres nois.
Per cert, ara que ens referíem a la qüestió de la música, quina música té aquesta
novel·la?
Aquesta novel·la fa
moltes referències a temes musicals. Per exemple, aquest fragment que llegiré ara, hi surten dues referències musicals. Una és la peça I Feel Love, i després hi acaba amb una altra referència musical que és Daddy Cool, de Boney M. No es barreges aquí.
El Daddy Cool de Boney M. Déu, mare de Déu. Passat uns quants anys.
Són referències que són reals, diguéssim.
Sí, és clar. És evident que són de l'època.
Que sonaven en aquells anys.
És evident que són de l'època.
Perquè des d'aquella llunyania tornava a ser un dissabte qualsevol, un d'aquells que havien de succeir-se a partir de 1973. Duien la faldilla curta, la d'ensenyar arran d'infern els seus culs de verge, perquè llavors era en elles i pel miracle dels seus cossos il·limitats que totes les maredadeus s'aixecaven de cop dels seus trons i dels seus pedestals, inconscients i embogides damunt la base de sintetitzadors d'I Feel Love, oblidaven el rictus antic i immòbil de les seves mans, aixecaven els braços i abandonaven el nen a terra, somicant i amb els dos dits alçats. I mentre Déu, perdut, xisclava, elles ballaven com si no hi hagués demà. Ho feien per tots els seus mil·lennis de silencis i d'estranyeses de ser, per tota la putada d'haver de viure dins d'un cos equivocat i endurit per la pintura seca de la vergonya i l'hipocresia. Mentrestant, la bola del món, que durant tants segles havia reposat com una joguina serena i sorda damunt la mà del fill, rodolava sense rumb ni salvació per les rajoles de la discoteca. Damunt d'un negre dolç de Coca-Coles vessades, s'escolava entre talons d'agulles de sabates del 42 i s'estimbava finalment contra els sòcols, entremig de gots de vidre trencats. Era la fi, el cataclisme i la taula rasa, l'apocalipsi a ritme de les preguntes més transcendents de Boney M. She's crazy like a fool. What about it, Daddy Cool?
En algun moment de la novel·la, qualsevol de les tres creu que està en un cos equivocat?
Sobretot una. Sobretot una, ja que, una sí, que creu que està en el cos equivocat. D'altres viuen el transformisme, més que el transvestit, viuen el transformisme com una... com un aspecte divertit, inclús festiu, doncs, de la seva condició homosexual.
Ho dic, però si
però
hi ha
no ho veu tant com un conflicte
intern,
físic intern. Mm-hmm. Hi ha diverses maneres de viure.
No, no. Per això preguntava si a partir del fragment que hem escoltat hi ha veritablement a la novel·la algú que creu allò, que no està en el...
Llavors allò que em deies, si hi ha algun fragment una mica irreverent, doncs aquest podria ser una mica irreverent.
Però ha quedat molt gràfic això de les mares de Déu que s'aixequen dels trons, eh? Ha quedat molt gràfic. Presentació demà 7:45, com anirà aquesta presentació, Joan, en un minut? Com la preveieu desenvolupar?
Primer el Sebastià Portell i el Xavi Jimeno parlaran sobre la novel·la, el que vulguin. L'Òscar Ferret tocarà mentre jo reciti, llegeixi, diguéssim, fragments de la novel·la. Posarem banda sonora de totes les cançons que surten a la novel·la. Tindrem un còctel de benvinguda, que és el còctel de l'Atúrmix, i l'Òscar Ortiz vindrà de la llibreria La Malvasia, portarà novel·les, i farem una mica de festa.
Demà 7:45, Eva, Túrmix, Ginebra. Aquest Sant Jordi també diferent d'en Joan Duran. Joan, gràcies.
Moltes gràcies.
Bon Sant Jordi. Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.